Charles Foster Kane.
Un hombre que pudo ser presidente, que fue tan amado como odiado, de quien más se ha hablado en nuestro tiempo, y que cuando va a morir, todo lo que piensa es en Roosevelt. ¿Qué significará?
Los directores de la biblioteca Thatcher me encargan que vuelva a recordarle las condiciones bajo las cuales se le autoriza examinar las memorias inéditas del señor Thatcher.
La recuerdo.
Se hará exactamente lo que le he dicho al señor Thatcher.
Me divierte trabajar para que la gente decente de esta comarca no resulte robada por una pandilla de piratas.
No sabes lo que dices.
Contra los que no tienen quien los defienda.
Habíamos pensado que si averiguásemos lo que quiso decir con sus últimas palabras al morir.
De ahora en adelante vivirás con el señor Thatcher. Vas a ser muy rico.
Y solo una cosa me llama la atención, el New York Inquirer.
¡Tienes que quererme!
Víctor Alexandre, molt bon dia.
Bon dia, Carme.
I benvingut. Sembla que aquest començament no dona lloc a dubtes.
No.
Acabem de sentir aquest extracte de la pel·lícula Ciutadà Kane, d'Orson Welles, per tant. Uh-huh. Avui aquesta és la nostra estrella convidada.
Sí, sí, perquè, esclar, aquest any 2015 doncs es commemora el centenari del naixement d'Orson Welles. I bé, és una de les personalitats més importants que ha donat el cinema, i per tant està bé recordar algunes pinzellades una mica el que ha estat la seva vida en aquest gènere, en aquest llenguatge expressiu artístic. Hem escoltat Ciutadà Kane, que és una pel·lícula de l'any 41, i és una de les grans pel·lícules d'ell com a director, però val a dir que difícilment l'hauria pogut fer sense haver fet abans la missió radiofònica famosa de la Guerra dels Mons amb el seu grup teatral, que era el Mercury Theater, l'any 38, pocs anys abans. Abans ell havia fet una pel·lícula, aquesta era la seva segona pel·lícula, Ciutadà Kane, però ell havia fet una altra pel·lícula abans, que es deia Thomas Johnson, que va intentar que s'estrenés, i que s'estrenés no la volia estrenar ningú, perquè Orson Welles, clar, no el coneixia ningú. Però clar, tot va ser fer La Guerra dels Mons per ràdio, i aleshores doncs el seu nom va adquirir unes
proporcions
immenses. Hi havia gent a favor i en contra, perquè clar, hi havia gent que havia quedat molt espantada de la missió, del verisme de la missió. Allò, evidentment, doncs, li va obrir les portes de Hollywood, i aleshores doncs, va ser quan ell va poder realitzar la pel·lícula Ciutadà Kane, que és una de les grans pel·lícules de la història del cinema. Val a dir que la gent que va escoltar La Guerra dels Mons per ràdio, allò era radioteatre, i ell ho va fer amb el seu grup. Clar, hi havia gent que, la gent que va escoltar l'emissió des del començament, ja va veure que allò era una ficció.
Perquè s'anunciava, clar, prèviament.
Sí, s'anunciava, no? Però, clar, la gent que s'incorporava a l'emissió començada, doncs el que veia, el que estava sentint era una retransmissió d'una invasió extraterrestre, i és clar, estava molt ben feta, certament, i aleshores doncs la gent s'ho va creure. Ara sentirem un locutor, un fragment de l'emissió, ho sentirem en anglès, però ara ho traduirem. És un locutor que talla la música, està sonant una orquestra, i un locutor talla amb la música que està sonant, i diu el següent. Senyores i senyors, interrompem el nostre programa de ball per comunicar-los una notícia d'última hora procedent de l'Agència Intercontinental Ràdio. A 8:15, hora central, el professor Farrell, de l'Observatori de Mount Jennings, de Chicago, Illinois, comunica que s'han observat en el planeta Mart algunes explosions de gas incandescent que es repeteixen a intervals regulars. L'espectroscopi revela que es tracta d'hidrogen i que aquest gas es dirigeix en direcció a la Terra amb molta rapidesa. El professor Pearson, de l'Observatori de Princeton, confirma les observacions del professor Farrell i descriu aquest fenomen com si es tractés de flamarades de color blau disparades per una arma de foc. Continuarem informant. Ara tornem un altre cop a la música de Ramon Requello, que està tocant per a vostès al Saló de l'Hotel Meridian, plaça de Nova York.
Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 central time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. The spectroscope indicates the gas to be hydrogen and moving toward the Earth with enormous velocity. Professor Pearson of the observatory at Princeton confirms Farrell's observation and describes the phenomenon as, quote, like a jet of blue flame shot from a gun, unquote. We now return you to the music of Ramon Raquello, playing for you in the Meridian Room of the Park Plaza Hotel, situated in downtown New York.
Doncs exactament aquesta situació va crear una commoció que llavors ja ens explicaves quina va ser la reacció de la gent, que s'ho va creure. Sí. Ingenuos més que ara, potser abans?
Sí, una mica més, sí. La gent era més ingènua. També s'ha d'entendre perquè, bé, de la mateixa manera que la gent s'espantava, es va espantar, quan va veure un tren per primera vegada en una pantalla de cinema, un tren que venia pensant que entrava a la sala i que els arrossegava tots, no? I la gent tenia por perquè és que no ho havia vist mai. Doncs la gent també era molt més crèdula en l'any 38, quan es fa la Guerra dels Mons, perquè també no s'havien fet tants experiments en el món de la comunicació com s'han fet ara. Ara la gent està molt més curada d'espants i sap moltes més coses en aquest sentit, no? Ja no l'entabanes tan fàcilment. Bé, però això va fer, per exemple, doncs, que la gent fos més procliu en aquell moment, en els anys 30, ser entabanada, doncs, de la manera que Orson Welles, d'una manera tan genial, va aconseguir. De tota manera, aquesta mena de bromes s'han continuat fent a la televisió i a la ràdio.
Ja és a dir,
hi ha hagut programes que han continuat fent-ho, això. I també ha tingut sempre molt de rebombori i molta opinió en contra, també s'ha fet. Ja recordem que Televisió Espanyola a Catalunya va fer un programa que es deia Pigmalió, que també va fer, doncs... Camaleó, que també va tenir el seu rebombori. És a dir, trastocar la realitat i fer de la realitat una ficció. I, clar, si la gent s'incorpora de cop i volta, pensa que allò va de debò. Però, en tota manera, avui dia hi ha tantes emissores que una cosa tan bèstia com aquesta, com la invasió extraterrestre, crida molt l'atenció, que només ho digui una emissora, si realment estan envaint el planeta.
Ens arriba informació de molts més mitjans,
clar,
o sigui que...
Exacte, no?
D'aquí la credulitat o incredulitat, no? Clar, que puguem tenir els espectadors,
sí, en els ciutadans,
cas.
En definitiva, sí. Ara escoltarem un fragment d'una pel·lícula, estem escoltant la música de la pel·lícula El tercer home, la música d'Anton Karas. Escoltarem un fragment d'una pel·lícula que pertany a una altra faceta artística d'Orson Welles, que és la d'actor. Ell també feia d'actor. Aquesta pel·lícula la va rodar l'any 1949, també amb el seu amic Joseph Cotten, que era també el protagonista de Ciutat de Kane, i estava basada en una novel·la de Graham Greene, i es deia El tercer home.
¿Una de tus víctimas?
No me resulta agradable hablar de esto.
¿Víctimas?
No seas melodramático. Mira ahí abajo. ¿Sentirías compasión por alguno de esos puntitos negros y dejara de moverse? Si te ofreciera $20,000 por cada puntito que se parara, ¿me dirías que me guardase mi dinero o empezarías a calcular los puntitos que serías capaz de parar? Y libre de impuestos, amigo. Libre de impuestos.
Bé, doncs estem parlant d'Orson Welles, director que intercanviava els papers de director i actor, però quan es tracta d'un director amb tant de talent, suposo que subordinar-se a altres directors que no tenien potser el talent que ell demostrava, li podia resultar una mica complicat?
Home, sí, perquè, clar, en sabia molt. I aleshores en sabia tant que a vegades, clar, hi havia directors a vegades que eren una mica mediocres i ell veia que allò no s'havia de fer d'aquella manera, però era un actor i estava subordinat a les ordres allà, no pintava res en aquest sentit. No li era fàcil. De fet, en aquesta pel·lícula, El tercer home, està plena d'aportacions d'Orson Welles. El director era Carol Reed, però va fer moltíssimes aportacions Orson Welles a la realització de la pel·lícula. De fet, l'autor de la novel·la, que era en Graham Greene, va dir que la pel·lícula era molt millor que la seva pròpia novel·la.
Sí que va fer aportacions fins i tot més enllà.
Sí, era una obra, és una obra excel·lent, una obra cinematogràfica excel·lent, no? El tercer home, cinematogràficament parlant, però la novel·la també ho és, encara que Green digués que la pel·lícula era millor. Però ara tornem a l'Orson Welles director, i com que ell va patir molts problemes de comprensió a Hollywood, tenia molts enfrontaments amb els directors perquè no tenien moltes coses del seu talent i li costava molt explicar-les, doncs va tenir conflictes de tota mena, eh? I aleshores ell va decidir, doncs, plegar de Hollywood i anar-se'n a Europa, a rodar pel·lícules a Europa. Va venir aquí a Europa i l'any 1962 va dirigir una versió de la novel·la El procés, de Kafka, amb Anthony Perkins, la Romy Schneider, la Jean Moreau i l'Elsa Martinelli. És una història d'un ciutadà honrat que es veu immers en un procés judicial sense que ningú li digui quin és el delicte que ha comès i de què se l'acusa.
Ante la ley está plantado el guardián. Un hombre viene de lejos. Quisiera llegar hasta la ley, pero el guardián no le permite entrar. ¿Puede esperar a que se le admita más adelante? Es posible, dice el guardián. El hombre trata de ver algo por el portón abierto. ¿No le han enseñado que la ley es accesible para todos? No intentes entrar sin mi autorización, dice el guardián. Soy muy poderoso, sin embargo, no soy más que el último de los guardianes. De sala en sala, de puerta en puerta, cada guardián es más poderoso que el anterior. Con permiso del guardián, el hombre se sienta junto a la entrada y allí espera. Durante años, espera. Poco a poco, se desprende de todo cuanto tiene con la esperanza de sobornar al guardián, quien a cada ofrecimiento le repite: acepto solamente para que puedas estar seguro de haberlo intentado todo. A fuerza de acechar continuamente al guardián en el curso de largos años de espera, el hombre acaba conociendo hasta las pulgas de su cuello de piel. La edad le hace volver a una segunda infancia y suplica a las pulgas que intercedan en su favor para que el guardián le deje entrar. En tinieblas, porque su vista se ha debilitado, entrevé una luz radiante que se filtra a través de las puertas de la ley. Y ahora, en el umbral de la muerte, todo se resume para él en una última pregunta. Hace una seña al guardián. «Eres insaciable», le dice este. «¿Qué más quieres?». Y el hombre contesta: «Si como está escrito, todo el mundo se esfuerza en alcanzar la ley, ¿cómo es posible que nadie más se haya presentado aquí en el transcurso de tantos años?». Y como el hombre ya no oye apenas, el guardián le grita al oído: «Porque nadie más que tú hubiera sido admitido. Nadie más hubiera podido flanquear esa puerta. Estaba reservada para ti. Ahora voy a cerrarla».
Una situació força, força dura. Estem parlant del procés.
Sí, de Kafka. Uh-huh. Sí, i aquí doncs era una pel·lícula realitzada a Europa, dirigida per Orson Welles, i amb un gran repartiment. Però bé, Welles era un grandíssim director, un grandíssim actor, que dominava quan sortia a la pantalla, tant si estava al darrere de la càmera com davant de la càmera. La seva personalitat era bassegadora i la dominava moltíssim, mirava la pantalla de manera extraordinària. Avui l'acomiadarem escoltant la seva pròpia veu al final de la pel·lícula Els magnífics Amberson, de l'any 46, que la va rodar immediatament després de Ciutat de Kane, també amb el seu amic Joseph Cotten, i girava entorn d'una família rica i glamurosa que en realitat no és el que sembla. I quan la pel·lícula s'acaba, en comptes d'aparèixer els crèdits, com a totes les pel·lícules, apareixia la veu d'Orson Welles, que deia els noms dels actors i també el seu propi nom com a guionista i director.
Molt bé, doncs fins aquí arriba l'espai d'avui. Gràcies, fins la setmana que ve.
A reveure.
Ladies and gentlemen, The Magnificent Ambersons was based on Booth Tarkington's novel. Stanley Cortez was the photographer. Mark Lee Kirk designed the sets. Al Fields dressed them. Robert Wise was the film editor. Freddie Fleck was the assistant director. Edward Stevenson designed the ladies' wardrobe. The special effects were by Vernon L. Walker. The sound recording was by Bailey Fessler and James G. Stewart. Here's the cast. Eugene, Joseph Cotten. Isabel, Dolores Costello. Lucy, Ann Baxter. George, Tim Holt. Fanny, Agnes Moorhead. Jack, Ray Collins. Roger Bronson, Erskine Sanford. Major Amberson, Richard Bennett. I wrote the script and directed it. My name is Orson Welles. This is a Mercury production.